amb René Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper dilluns 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Es tracta d'un dia especial per a les dones de tot el món, dones que se senten orgulloses de ser dones. Un dia que s'omple de pensaments, idees, fets, procedències i realitats diverses d'aquestes dones d'arreu del món, però amb una mirada i un objectiu comú per fer possible una vida diferent, més agradable, amb cabuda per a totes les persones i la diversitat basada en el respecte i l'empatia. I com sempre, per aconseguir aquest objectiu, hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania en general, tal com recorda el manifest del Dia Internacional de les Dones. 100 anys fent possible la igualtat és el títol del manifest aprovat per la Federació de Municipis de Catalunya, on es recorda que ara fa 100 anys Clara Zetkin va llançar la proposta de celebrar aquest dia per tal de promoure el sufragi universal, la pau i la llibertat per a tothom. A Ripollet s'ha preparat un extens programa d'activitats sota el lema Avui tothom vol ser jo, el qual repassarem a l'info d'avui. Abans, però, coneixem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Ripostop, que en aquesta ocasió s'instal·larà al barri de Can Mas. També aquest diumenge a Can Mas es durà a terme una mostra dels programes inclosos a la Llei de Barris, així com el tradicional concurs d'amigues. I durant l'info estarem pendents de la visita que aquest matí han realitzat diverses autoritats als terrenys del futur hospital Ernest Lluch. Ahir dijous es va fer entregar a Càritas de Ripollet de les claus del nou local amb què comptarà a partir d'ara l'entitat. En sabrem més detalls. Coneixerem també el tercer dels grups que participa al certamen de teatre amateur, Valentí Valilla. En parlarem amb un dels seus membres, l'Òscar Sala.
I ens acompanyarà també la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, per comentar-nos tot el que han preparat per celebrar l'any de l'arbre.
Esteu escoltant Info.
El proper diumenge tindrà lloc una nova edició del Ripostoc, la fira d'estocs i promocions de dos cops, que dos cops l'any s'organitza a la Unió de Botiguers de Ripollet amb el suport de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme. Enguany la fira estarà situada des de les 10 del matí a les 2 de la tarda a la Rambla de Sant Jordi a l'alçada de Sarrià de Ter per fer arribar la festa al barri de Can Mas.
Una de les novetats d'aquest Ripostoc és el sorteig d'un creuer de 3 dies pel Mediterrani entre els compradors de la fira. El sorteig es farà cap a les 2 de la tarda a l'hora de tancament de les parades. A més, també hi haurà les actuacions del grup de teatre amateur La Careta Teatre i els gimnasos Gali i Buncai. El regidor de Comerç, Joan Fandos, va destacar en roda de premsa que, tot i que l'Ajuntament ha rebaixat el cost de la infraestructura, la crisi s'ha fet notar en aquest Ripostoc.
Enguany, la participació és algo més baixa, que altres anys, degut principalment a la crisi també i degut doncs, a que bé, els botiguers doncs, el temps tampoc fa massa bon temps, estan una mica amoïnats, tot i que aquest any nosaltres per part de l'Ajuntament hem rebaixat una mica el cost de les infraestructures per tal de que tampoc els hi fos tan gravós amb ells.
En total participaran uns 26 comerços.
D'altra banda, durant tot el matí de diumenge, el Parc del Primer de Maig acollirà la mostra d'alguns dels programes del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. Les activitats començaran a les 10 del matí.
El programa d'activitats comptarà a les 12 del migdia amb l'espectacle Aymara, a càrrec d'Irma Llotja, organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat en el marc del programa d'activitats del 8 del març, Dia de les Dones. Durant tot el matí hi haurà un taller de xapes i l'exposició de les activitats del cafetí de Can Mas. A més, el programa La Veu d'un Barri recollirà les vivències dels veïns i l'Open Rulot participarà en el concurs d'amigues que organitza la Associació de Veïns de Can Mas. També hi haurà una exposició de fotografies i treballs realitzats pels nens i nenes del Centre Obert als Molins i activitats de videojocs organitzades pel Telecentre. Finalment, el Banc del Temps col·locarà un estand informatiu sobre aquest projecte i la Regidoria d'Urbanisme recollirà les propostes que facin els ciutadans sobre la reforma del Parc del Rizal i l'edifici polivalent que es construirà al costat del Col·legi El Martinet.
El 91.3 Info.
Parlem ara de dansa. El Patronat Municipal de Cultura i la companyia de Núria Serra han signat aquesta setmana un conveni de col·laboració pel qual la companyia de dansa catalana assajarà al Teatre Auditori de Ripollet el seu nou espectacle titulat Els colors del tic-tac. El contingut del conveni va ser donat a conèixer en roda de premsa el passat dilluns 1 de març pel regidor de Cultura Ferran Tornell i la mateixa Núria Serra.
A més de l'espai del Teatre Auditori, el PMC també cedeix l'equip tècnic tant de personal com d'infraestructura. La preestrena de l'espectacle tindrà lloc el proper dia 11 de març a 2:15 del vespre i comptarà comptarà amb l'assistència de programadors i mitjans de comunicació. Ferran Tornel explicava quina era la contrapartida d'aquest acord.
Com a contrapartida, dir-vos que el patronat ha ofert a les entitats culturals del municipi la possibilitat d'assistir a aquesta preestrena de manera totalment gratuïta, fent un incís especial amb les entitats o centres relacionats amb les arts escèniques.
Concretament, el patronat convidarà entitats com Amics del Ball, l'Associació per la Dansa i el Son, Amics del Teatre, La Careta, Urban Show i l'Escola de Música, entre d'altres. A més, les entrades que no s'utilitzin es repartiran entre la població en general. Durant la roda de premsa, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, es va mostrar satisfet per l'interès mostrat per part de la companyia de Núria Serra de Sejà, Ripollet.
Dir-vos que des del patronat municipal de Cultura ens complau molt que una companyia professional de fora escollir el teatre auditori de la nostra població per realitzar els seus assajos. No és la primera vegada que això succeeix i esperem que aquesta tendència continuï en un futur. Activitats d'aquest tipus formen part d'un dels nostres objectius principals com a equipament cultural, a saber, com per exemple, la creació de nous públics i la millor manera creiem que és convidar a la ciutadania a assistir al teatre.
Núria Serra, per la seva banda, va expressar la seva satisfacció perquè l'espectacle es pugui estrenar a Ripollet.
Poder-ho estrenar en aquest espai, primer que val la pena per la infraestructura, després perquè és un municipi també que disposa doncs, tant de recursos a nivell d'habitants com d'associacions que bueno, hi poden participar-hi. I bé, això també suposo que donarà una mica de ressò a l'estrena, no?
Només amb la dansa contemporània i el teatre d'Algés, quatre ballarins protagonitzen aquest espectacle sense grans complicacions escèniques i pensat per provocar la reflexió. Els colors del tic-tac, tal com va explicar Núria Serra en roda de premsa, sorgeix amb l'objectiu de promoure els jocs tradicionals.
Aquest projecte dels colors del tic-tac va sorgir una mica amb la idea de promoure el que són els jocs de sempre, o sigui, el saltar corda, el jugar a pilota, el tema de jugar entre els amics, l'amistat, l'ús dels valors humans, no?, en els més petits, i també d'acostar, bueno, en primera instància, pues, la dansa i les arts escèniques en general al públic infantil i familiar.
Tenint en compte el nou perfil que presenten els malalts de ludopatia cada vegada més joves, aquest espectacle defensa valors com compartir, el joc net i la importància de les relacions humanes i està dirigit especialment a nens d'entre 4 i 10 anys.
Seguim parlant de cultura. El passat dimecres una vintena de persones va assistir a la inauguració de la mostra Manuel Azaña i la Segona República. A l'acte va participar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, i el president de l'Associació Cultural de León de Manuel Azaña, Joaquín Rodero, entitat responsable de la mostra.
Rodero explicava durant la inauguració quin ha estat l'objectiu de la seva associació.
Porque nos indica es difundir la personalidad política y cultural de Manuel Azaña, presidente del gobierno de la República y una de las personas más importantes como político del siglo XX, no más importante, y que en muchísimos casos se funde su personalidad con la misma personalidad de la República.
L'exposició ocuparà la Salau del Centre Cultural fins al 30 de març i està formada per fotografies del president, retalls de diari i publicacions de l'època. Des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet han elaborat una sèrie de visites guiades a l'exposició dirigides principalment al públic escolar.
Esteu escoltant Info.
Des de fa unes setmanes, la regidoria de Joventut ha reprès el procés de negociació per la renovació d'un nou conveni de cogestió dels locals d'assaig municipals amb l'entitat local Canyapollet com a cogestora de l'espai.
Una de les primeres decisions preses, d'acord amb la bona predisposició d'ambdues parts, ha estat donar entrada a tots els grups musicals locals que estaven en llista d'espera per disposar d'un local d'assaig. Amb aquest desbloqueig de l'accés, el nombre d'usuaris serà de més de 100 persones. Durant les properes setmanes, la regidoria de Joventut i l'entitat Canyapollet continuaran realitzant reunions per a la creació d'un nou model de conveni i de cogestió amb l'objectiu d'aconseguir el màxim d'eficàcia i rendibilitat d'aquest equipament juvenil.
Tal com avançàvem la setmana passada i dijous, el bisbe de Terrassa, Josep Ángel Saiz Meneses, va beneir el nou local amb què comptarà a partir d'ara l'entitat Càritas a Ripollet, situat al carrer de Montcada 67. Es tracta de l'antic ambulatori que CatSalut ha cedit a l'Ajuntament per poder-lo traspassar a Càritas. La reforma de l'espai s'ha realitzat amb un taller d'ocupació del patronat municipal d'ocupació.
Tant els responsables de Càritas com l'Ajuntament de Ripollet es van mostrar molt satisfets pel resultat final de la reforma, així com la bona entesa des del principi a l'hora de buscar una nova ubicació per Càritas Ripollet. Així ho explicava Amèlia de Juan, cap de la secció de Collserola de Càritas.
Nosaltres, a nivell tècnic, ens vam asseure amb els responsables de serveis socials de l'Ajuntament una mica per coordinar totes les accions que anàvem fent i a partir d'aquí doncs, establir un treball coordinat. En aquell moment vàrem veure que una greu dificultat que tenia la Càritas de Ripollet era el tema dels espais. Doncs l'Ajuntament això no va fer oïdes sordes de dir bueno, és igual, és un problema que tenen la Càritas, sinó que ells van ser conscients des del primer moment que si la Càritas no tenia un bon espai on poder fer l'acció, d'alguna manera doncs les persones que es beneficiaven d'aquestes ajudes, ciutadans de Ripollet, també estaven patint doncs, aquest dèficit.
Per la seva part, el bisbe Josep Àngel Saiz va declarar que el cas de Ripollet és un exemple de treball en equip.
Aquesta acció caritativa i social de l'Església té molta ajuda de les administracions i un ressò molt positiu, normalment. Però al nivell d'aquest cas d'aquí de Ripollet, jo no l'havia vist. Jo veig una disposició, una col·laboració i una generositat per part de l'administració realment admirable, i això a Càritas li facilita molt poder ajudar. Al cap i a la fi, els ciutadans i ciutadanes de Ripollet doncs són feligresos, també són catòlics la majoria, i els que no ho siguin, per nosaltres són germans igualment.
L'espai està dividit en dues zones principals, l'entrada, que compta amb una zona de sala d'espera, i l'accés a dues sales de reunions, una ocupada per un treballador social un cop a la setmana i l'altra que es dedicarà a fer formació als grups de mares, que compta amb un petit espai on es farà servei de canguratge durant les formacions. La segona part és el magatzem, pròpiament dit, dividit en diferents parts per tal de mantenir els aliments secs, frescos, congelats i els productes de neteja separats de forma correcta. Finalment, també s'ha habilitat una petita sala amb la funció de guarda-roba on es faran els lots de roba només per a nens petits. Una de les novetats principals del nou local, a part de l'augment en l'espai de magatzem, és que a partir d'ara podran emmagatzemar productes congelats. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar durant la seva intervenció que amb la reforma del local de Càritas no només s'ha ajudat a una entitat local, sinó també s'ha pogut donar feina a persones en atur.
Perquè, a més, aquests espais s'han rehabilitat amb un taller d'ocupació que vam programar en aquest cas des del Patronat Municipal d'Ocupació. Per tant, això ho han rehabilitat persones aturades del poble. És a dir, els pintors, els paletes, la gent, els electricistes que han treballat aquí són aturats del poble. Per tant, hem complert dos objectius. Un, donar feina a la gent que estava aturada, i dos, aquest treball magnífic que ens han deixat es permetrà fer aquesta sessió a Càritas.
A l'acte van participar una trentena de voluntaris, entitats locals, el rector de l'església local, mossèn Antoni Rubió, i l'exrector de Ripollet, mossèn Mora, que va ser rebut amb molta eufòria pels voluntaris de Càritas.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La regidoria de Polítiques d'Igualtat ha otorgat una subvenció a l'entitat Mujeres en Escena, que servirà per endegar el programa I vosotros en vuestra casa, ¿cómo lo hacéis?, destinat a educar els joves en la corresponsabilitat a les tasques de la llar.
L'activitat es realitzarà als IES Palau Ausit, Lluís Companys, Can Mas i al Col·legi Sant Gabriel. Durant la roda de premsa, la regidora Maria del Mar Viera va explicar que un dels objectius de la regidoria és potenciar els projectes interculturals i donar cabuda al màxim de gent possible.
En relació als projectes interculturals, el que volíem o el que preteníem era afavorir els processos d'integració entre les diferents cultures del nostre municipi, promoure la participació social del conjunt de la ciutadania i la cohesió social, i facilitar les relacions de convivència basades en el diàleg i l'enriquiment mutu. També volíem promoure la gestió de la diversitat i la interculturalitat i promoure accions de sensibilització intercultural.
L'activitat basada en el teatre coeducatiu destinat a joves d'entre 14 i 16 anys es desenvoluparà en 5 fases i culminarà amb una exposició de la feina feta als diversos tallers, tal com explicava una de les responsables de Mujeres en Escena.
Los alumnos van a proponer conclusiones o sus propias propuestas, sus propias miradas sobre todo este tema que ya se ha venido trabajando, pero de una manera, eso sí, artística. ¿no? Utilizando todos los lenguajes o casi todos los lenguajes artísticos, ¿no? La expresión pictórica, los lenguajes sonoros, el teatro, la escritura.
La mostra s'instal·larà al Centre Cultural cap al mes de juny. I acabem aquest primer bloc de notícies parlant del Dia de les Dones. Aquesta tarda a les 7 comença les activitats del programa d'activitats del Dia de les Dones amb una sessió de relaxació i visualització positiva. El programa, que s'allargarà durant tot el mes de març, compta amb una dotzena d'activitats que es realitzaran en diferents espais públics del municipi. El taller de relaxació començarà a les 7 de la tarda i l'inscripció es pot fer a la seu de l'entitat a l'Avinguda de la Creu Roja 2529. Les activitats continuaran diumenge a les 12 del migdia amb el concert d'Irma Llotja al Parc del 1er de maig. El programa compta amb activitats de teatre, música i humor. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio que el 8 de març és una jornada per reivindicar el fet de ser dona.
A diferència del 25 de novembre, que potser és com una data amb un caire una miqueta més negatiu, el 8 de març és una jornada d'exaltació del ser dona, no? d'estar contenta de ser dona. I el dia que no calgui celebrar el 8 de març serà l'evidència que per fi hem assolit una societat plenament democràtica i paritària, amb igualtat d'oportunitats per a tothom, i això doncs, encara no ho podem dir. Aleshores el que volem fer és doncs, això, exaltar que som dones, que estem contentes de ser-ho, que estem aquí per treballar, per continuar endavant i per reclamar doncs, això que creiem que és nostre.
El proper dilluns a les 8 del vespre, Amics del Teatre oferirà un passi de l'obra Disfressa al Teatre Auditori. Finalment dimecres, la Biblioteca Municipal també participarà en les activitats del programa amb una sessió del Club dels Bestsellers dedicada a la novel·la i la pel·lícula Els homes que no estimaven les dones.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la tercera de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. En aquest cas es tracta de I Have a Dream, d'Àngel Alonso, a càrrec del grup Còmics. Per parlar-ne tenim al telèfon a un dels seus actors, l'Òscar Sala. Molt bona tarda, Òscar.
Molt bona tarda.
Heu triat aquesta obra, I Have a Dream, d'Àngel Alonso. Per què aquest text?
Doncs mireu, doncs el que ens va fer triar aquest text és perquè alguns dels components del grup fa aproximadament uns 10 anys la vam anar a veure perquè la vam fer una companyia professional a Barcelona i vam quedar molt enganxats. I allò que et queden projectes en el tinter, quan ho farem, i mira, aquesta temporada vam decidir dur-la a terme perquè és una obra molt còmica i llavors els que vam anar a veure feta per professionals ens havia agradat molt. I com que vam sortir amb aquell rebut de boca molt, molt bo de l'espectacle que vam anar a veure, vam decidir que el nostre grup algun dia ho hauria de dur a terme. Malgrat sigui una obra arriscada, per nosaltres creiem que potser el públic amateur no està acostumat a veure, no, aquest tipus d'espectacles, doncs vam decidir fer-la senzillament per passar-nos-ho bé. Vull dir, aquest és el motiu.
Explica'ns una miqueta quin és l'argument d'aquesta obra.
Mira, l'argument es tracta d'un autor, d'un senyor que vol fer una obra de teatre, està assajant amb els seus actors i actrius l'obra de teatre, però un dia l'actriu principal doncs abandona la companyia, marxa amb el pianista, que representa que és de la companyia. L'autor estava enamorat d'aquesta actriu, i davant d'aquest fet doncs agafa una mica de bogeria. L'autor es torna una mica boig, no? Diguéssim que ara això li diríem que entraríem una mena de depressió, no? I a partir d'aquí el que els espectadors ens veuran quan vinguem a Ripollet és que veurà els seus personatges que ell té en la ment, els veurà com assagen l'obra que ell tenia pensat. Per tant, tots els personatges que veuran, que són ninos i nines, no?, i ninotets de l'obra, és el pensament del mateix autor. És una miqueta complicat d'explicar, però és més fàcil d'entendre quan veuen l'obra.
Parles d'aquesta complicació, però parlem d'una obra dirigida a tot tipus de públic, o no?
Sí, sí, evidentment sí. Bueno, nosaltres considerem que perquè l'obra s'entengui bé, doncs és a partir de 15-16 anys, però vaja, per al públic adult no hi ha cap problema. Vull dir que bàsicament perquè moltes de les coses que es diuen en el text, doncs realment és el públic adult qui pot captar al 100% els missatges que es puguin arribar a donar.
Heu portat aquesta obra d'altres certàmens?
Sí, nosaltres ara amb l'actuació d'aquí del vostre concurs, doncs ja serà, em sembla que és la dotzena, el dotzè bolo, no?, que tenim, com es diu, 12-13 vegades ja l'hem dut a terme, encara ens en falten uns quants, i de fet dels que ja hem participat, doncs els que són concursos, doncs ja hem guanyat alguns premis, no? És a dir, sé que, bueno, potser no, per nosaltres l'important no és guanyar premis, si se'n donen millor, no? No et diré que no, que guanyes millor, però per nosaltres l'important és que quan anem a actuar a un lloc, primer que nosaltres sortim satisfets de l'actuació, que ha agradat al jurat, en aquest cas vosaltres també feu un concurs, no?, que ha agradat al jurat i guanyem algun premi, doncs millor que millor, no t'ho negaré, però en principi l'objectiu és que el públic s'ho passi bé i que nosaltres d'aquell dia ens sortim contents de l'actuació.
O sigui que esteu satisfets amb la rebuda de l'obra, no?
Sí.
Hem de parlar del grup Còmics, que és un grup amb més de 10 anys d'història. Com va néixer aquesta formació de la Garriga?
Doncs mira, nosaltres naixem com molts dels grups amateurs de Catalunya, sempre formem part d'una secció del centre excursionista, en aquest cas del nostre poble, no? Arriba un moment que, bueno, que ens ho fem més en sèrio, això de fer teatre, i creiem que en el centre excursionista doncs ja no hi tenim cabuda i creiem que tenim prou entitat per convertir-nos en grup de teatre amateur. A partir d'aquí doncs entrem a la federació, bueno, ens apuntem com a federació de grups de teatre amateur i comencem a posar-nos més en sèrio, no? És a dir, si els nostres orígens el que importava era fer una obra de teatre, no?, i representar-la al poble, per dir-ho d'alguna manera, i amb una actuació ja n'hi ha prou, doncs arriba un moment que la gent que formem part d'aquest grup doncs tenim ganes, no?, de que tants mesos d'assaig que sempre es du a terme una obra de teatre, doncs que com a mínim la puguem fer com els més llocs possible, i d'aquesta manera doncs agafem volada, i és quan decidim entrar això a la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, començar a participar en les mostres i concursos que es fan a diferents pobles i ciutats, i és d'aquesta manera com decidim allò posar-nos una miqueta més en sèrio.
En aquests 10 anys d'història suposo que heu interpretat obres de caire molt diferent i vau triomfar amb algunes com Àngels d'Amèrica, no?
Sí, de fet, el nostre grup, encara que ens diguem Còmics, som una mica contradictoris, perquè la nostra trajectòria a nivell d'obres que hem estat duent a terme fins ara han estat obres molt dramàtiques o amb un missatge molt contundent, i de fet fins fa aquesta obra i Half a Dream i la penúltima, que vam fer, que era No és tan fàcil, són les úniques dues obres que hem fet de caràcter còmic. Necessitàvem descansar una miqueta de tanta intensitat a nivell teatral i vam decidir doncs relaxar-nos fent comèdia. Relaxar-nos no vol dir deixar d'interpretar, sinó que canviar una mica el registre. I de fet l'obra que tu deies abans, Àngels d'Amèrica, ha estat una de les obres que ens ha donat, bueno, més satisfaccions a nivell del grup. De fet, amb aquesta obra és amb la que vam venir a participar aquí a Ripollet, em sembla que era, no sé si la segona vegada que es feia, la segona mostra o el segon concurs, no me'n recordo l'edició, el segon concurs en la qual vam obtenir un premi, també vam guanyar el premi al millor actor principal del concurs.
Potser ara amb aquesta època de crisi també la gent té ganes d'anar al teatre a riure, no?
Sí, això també ens ho havíem donat compte. També l'altra cosa que ens va decantar per començar a agafar una mica d'obres còmiques és que també en molts dels concursos i mostres que s'organitzen, encara que sigui de teatre amateur, la majoria dels grups tendim sempre a portar obres, no?, molt, molt serioses, drames, i també, en certa manera, els llocs que anàvem a visitar sempre ens deien que, bueno, que el públic, ostres, aviam quan algun dia porteu alguna cosa, no?, que ens sentim més còmodes o ens serveixi per evadir-nos molt més ràpid, no?, perquè prou problemes tenim a la vida diària i ja que anem a passar una bona estona, i això també va ser un dels motius que ens va fer decantar-nos per aquest tipus de comèdies o aquest tipus d'obra ara mateix.
No sé si acostumeu a venir a veure les altres obres que participen als concursos.
Bueno, tenim un problema, que la veritat és que depèn de la temporada que hi hagi, si en surten molts bolos, el problema és que gairebé cada cap de setmana o cada dues setmanes tenim un bolo. Llavors és una mica difícil de coincidir. Tot i així, també amb alguns dels grups participants que ens trobem en el concurs, també coincidim en altres mostres i concursos. Per tant, algunes de les obres ja les hem vist, perquè també ens coneixem personalment amb membres d'altres companyies, no?, d'altres grups. Vull dir, això ha fet que no vinguem a Ripollet, de moment aquí no n'hem vingut a veure cap, però sí que les hem vist en altres llocs, en altres pobles.
Doncs només desitjar-vos moltíssima sort, Òscar Sala, que és un dels actors del grup Còmics, que doncs, aquest cap de setmana, el diumenge a la tarda, els podrem veure al Teatre Auditori amb la seva obra Escafandri. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Doncs ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet. I també recordem que les entrades, que es poden comprar de forma anticipada al Centre Cultural, també es vendran una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori. El preu és de 4 euros.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
El passat dimarts es va presentar oficialment el programa d'activitats que des de la Regidoria de Medi Ambient, juntament amb la Casa Natura, s'ha previst per celebrar l'any de l'arbre a Ripollet. Entre les propostes destaquen millores a l'arbrat urbà en diverses zones del municipi, activitats d'educació ambiental, moltes d'elles incloses a l'agenda de primavera, així com activitats relacionades amb la celebració dels 20 anys del Dia de l'Arbre, pensades per fer participar la ciutadania. Per parlar d'aquest tema, avui contem amb nosaltres a l'informatiu amb Gemma Edo, regidora de Medi Ambient. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comentàvem que entre les propostes es parla de millores a l'arbrat urbà. De quines millores podem parlar?
Sí, a veure, aquestes millores són, sobretot, parlem de lo que són els pinetons. Els pinetons s'ha fet tot el que és la regeneració del subsol, s'ha fet el sotabosc durant diverses actuacions, i també s'ha fet el talús aquest any passat, i ara doncs anirem seguint pel que és el camí de la serra. El que també s'ha fet ha sigut tota la regeneració del parc Pinató Vargas, Gasó Vargas, perdó. Uh-huh. La part del Gasó Vargas, que s'ha fet la neteja, i tots els arbres que estaven molt dèbils s'han tret i tot s'ha tirat a terra, al mateix terra, perquè faci també una miqueta de gruix de terra. El que també s'ha fet ha sigut el parc en Cercle B, on tenim arbres centenaris, que allà s'han posat unes falques a dos pins, per risc, tampoc no és risc que caiguin, però perquè ja s'aguantin més bé i no pateixin tant. I el que es farà també és mirar a veure com estan els arbres d'allà, si s'ha de treure algun o no. I l'altra novetat que tenim sobre això són l'horta de fruiters que farem allà a la Casa Natura, a la part de darrere del viver, on plantarem tot de fruiters perquè sigui una aula educativa. I l'altra cosa que estem treballant...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. És sobre la declaració del bosquet de pinetons patrimoni d'interès local. A veure, la pineda de pinetons, sabem que ha sigut un referent a aquest poble, on la gent ha anat a berenar, ha anat a fer dinars i ha anat a fer coses, i nosaltres la volem fer patrimoni perquè no es puguin tallar arbres, no es pugui treure coses que no siguin correctes, i a més per oferir serveis de bueno, els tractaments que siguin evidentment sostenibles.
Pel que fa al tema de cuidar els arbres, en aquest darrer any heu fet doncs molt èmfasi a la seva necessitat, a la seva importància dins del nostre municipi. Heu fet l'exposició, publicat també una publicació al respecte. Fins i tot heu organitzat una activitat que és cria un arbre, cuidaràs el teu futur.
Sí, a veure, nosaltres estem donant molta importància a el que són els arbres de Ripollet. És que tampoc no ens donem compte de la importància que tenen els arbres a la vida del ciutadà. I llavors nosaltres estem donant moltíssima importància a aquest tema. Nosaltres, aquesta és una activitat que encara no s'ha començat a fer, però sí que es farà en breu, estem acabant d'últimar detalls. Potser es donaran plantes petitones d'arbre, o potser es donaran llavors d'arbre. Llavors els ciutadans ho plantaran, ho tindran a casa seva, i llavors al cap d'un temps, que nosaltres creguem prudent, aquests arbres, si els tenen plantats al jardí, ja poden seguir el jardí, i tots aquells que vulguin es podran plantar en un lloc concret on els direm nosaltres.
O sigui, que no es porten al viver, sinó que es podran repartir per diverses zones,
sí,
del municipi.
Sí, però serà on nosaltres diguem que s'han de posar, seran arbres autòctons d'aquí de...
Parlem d'iniciatives com aquesta que són d'educació ambiental pel que fa a la població en general. També heu fet, esteu organitzant el concurs d'escorces.
Sí. A veure, tenim molts arbres de Ripollet i moltes espècies diferents, i molts no les coneixem. Llavors, una manera d'intentar veure, de fixar-se una miqueta més amb els arbres, és fer un concurs d'escorces. Sé que és difícil perquè jo ho he intentat fer, no conec massa arbres, però moltes escorces a vegades s'assemblen molt i és una miqueta difícil. Però bueno, és a veure si qui va coneixent una miqueta els arbres i seran uns plafons grossos, amimentats, amb uns quadrats que hi haurà l'escorça, i tu hauràs de col·locar l'escorça al lloc on va. Tu hauràs d'omplir un paperet, si vols, posant les solucions, i llavors al final de l'any, possiblement, o al gener, llavors mirarem de fer un sorteig o de la gent que hagi encertat més.
Quan hi podrem participar, això?
Això començarem ja el dia 21 a la Fira dels Horts. Començarem allà una miqueta d'esbós. El dia 18 d'abril al Sant Jordi i la Rambla també podreu participar, i suposo que durant altres activitats que es farem també es podran participar. De moment tenim aquestes dues dates segures i les altres són a poc a poc anem col·locant-les.
Mm-hmm. Teniu d'altres activitats, com sempre, sobretot dins de l'agenda de primavera, organitzades de cara, doncs, a aquesta educació ambiental del municipi, oi?
Sí, a veure, bueno, la publicació que ja es va fer, tenim també el del Dia del Medi Ambient, que també volem que estigui relacionat amb coses d'arbres. Llavors ja el temps a l'octubre, quan anem a fer els bolets, que ja és una tradició aquí a Ripollet, anar a fer tot el que són les jornades de bolets, aquest any el que volem és que estiguin ambientades amb els arbres i els bolets, els beneficis que poden tindre, les simbiosis que tenen entre tots dos. El que també fem, farem a l'itinerari botànic aquesta festa major per acabar de conèixer els arbres, no tots, perquè si no seria un itinerari una mica estrany, però sí que, bueno, caminarem uns 4 quilòmetres, que està força bé.
Parlem de la festa en si, una festa que enguany és important, se celebra doncs, els 20 anys del Dia de l'Arbre, i hem de dir que han estat els escolars els que han escollit la imatge d'enguany, no?
L'han fet els escolars de 6è de les escoles del municipi, han fet el dibuix, i el lema també ho han fet. Es va fer el concurs, es va entregar els dibuixos el dia 26 i el veredicte es va donar el dia 2, el veredicte del concurs, que va guanyar un nen del CEIP Ginesta, sembla que era? Ah, no, de Sant Joan de la Creu, perdoneu. De Sant Joan de la Creu, el dibuix, i un nen del Josep Maria Ginesta, el lema.
El lema és el color de Ripollet depèn de tu.
Sí.
Què vol dir?
Doncs per nosaltres, bueno, al jurat hi havia molta, no només érem nosaltres de Medi Ambient, sinó que hi havia gent de fora, hi havia gent de la biblioteca, hi havia un dibuixant, hi havia un dissenyador, i hi havia una persona del poble que li agrada molt els arbres, vull dir que no era una cosa que decidíem nosaltres. Per això és molt evident que si tu vols un color gris al poble, tu pots tindre un color gris, però si vols un color verd, un color amb molts colors d'allò, també pot dependre de tu, de que cuidar la natura, cuidar el poble i cuidar tot el que és referent a la ciutat.
Un lema únic que serà doncs, el dia molt present, el dia 26 de març, que és concretament el dia que se celebra aquesta festa. Què és el que es farà enguany?
Bueno, aquest any més o menys es farà aproximadament el mateix que es fa com sempre, que tenim l'actuació del Pep López, es plantaran els arbres, aquest any es faran per allà prop dels Pinatons, cada any anem canviant de lloc, es farà allà dalt, es farà una gran festa, i llavors aquell mateix dia es donaran els premis als guanyadors i als finalistes. A la tarda, aquest any com a novetat, vindran la gent del cafetí, dels joves, a plantar arbres.
O sigui, que es farà una segona plantada durant la tarda.
Sí, hi haurà una plantada que es van demanar de participar i nosaltres anem creure molt convenient que participessin amb la plantada d'arbres a la tarda.
Cada any s'escullen diferents espècies, no?
Sí.
I es planten a diferents llocs. Suposo que després de 20 anys hem de tenir arbres del Dia de l'Arbre per tot arreu, no?
Sí, hi ha moltes plantades. Les primeres es van fer a la zona a prop de Pinatons, on tenim tota aquella arbrada tan bonica de pins i algunes alzines per allà. I bueno, s'han anat fent poblant parcs, s'han estat poblant moltes coses. Espècies hi ha moltíssimes. Jo ara en aquest moment no sóc capaç de començar-te a dir quantes, però n'hi ha moltes espècies.
I clar, 20 anys donen també doncs, per fer una exposició.
Sí, estem fent una exposició on hem trobat documentació de poder fer el Dia de l'Arbre de l'any 46. I s'han trobat coses interessants. El que passa és que clar, nosaltres hem començat el 20 perquè han sigut 20 anys consecutius que s'han fet el Dia de l'Arbre. No és que no s'haguessin fet abans, sinó que portem 20 anys consecutius sense parar de fer el Dia de l'Arbre.
Una exposició que podrem veure cap a quan?
Bueno, exactament... Ho tinc a veure... Val, el dia 11 de maig. Perdona, és que ho tinc una miqueta d'allò perquè a vegades m'ho he de mirar una miqueta perquè no me la sé encara tota sencera, tota l'agenda de primavera. Penseu que fa pocs dies que s'ha tret i encara no me la sé tota sencera. Però el dia 11 de maig la faríem a les 7 de la tarda a la Casa Natura.
Uh-huh.
O sigui, hi haurà un audiovisual i l'exposició.
Donada la importància doncs, d'aquest aniversari i els 20 anys, a més s'ha proclamat l'any de l'arbre aquest 2010, hem de dir doncs, que enguany s'han sumat entitats, s'han sumat altres departaments, la Biblioteca Municipal fa activitats al voltant d'aquest dia i també, com dèiem, entitats, no? Els Jocs Florals també hi haurà, doncs, estarà relacionat. Hi ha l'entitat Ripollet Acció Fotogràfica doncs, que també s'ha implicat, no?, en aquest tema.
Sí, és una idea que ens va donar un veí del poble, que l'hem fet nostra de seguida perquè ens agrada moltíssim, i era la de fotografiar un arbre o un parc o una zona concreta sempre des de la mateixa zona durant diversos dies a l'any, per veure les diferents estacions i les diferents maneres que té l'arbre o la vegetació d'aquella zona en concret. Això és una proposta que ja li va fer Acció Fotogràfica, encara estem en negociacions, però sembla que la cosa sí que tirarà endavant. Per poder-ho fer.
Uh-huh.
Sí. La biblioteca, doncs, anem a demanar si els agradaria participar i el punt de llibre el faran sobre el dia als arbres i l'altre sobre biodiversitat perquè també és l'any de biodiversitat aquest.
I recordem que totes aquestes activitats s'emmarquen conjuntament en aquesta agenda de primavera doncs, que edita també la Regidoria de Medi Ambient juntament amb la Casa Natura. Quines són les activitats, a banda del tema del Dia de l'Arbre, que s'han preparat per aquest mes de març?
Mira, aquest mes de març hem començat el dia 2 amb l'obertura de l'any de l'Arbre, amb la presentació d'un PowerPoint molt guapo que anem fer.
Molt complet.
Sí, molt complet, que es veien molt bé les situacions, el veredicte del jurat. El dia 21 nosaltres participem a el que és la Fira dels Horts, ja amb el concurs d'escorces i amb el taller que fem sempre la gent d'RN i Casa Natura. El dia 23 de març fem la jornada meteorològica, que la farem a les 11 del matí amb una presentació, a la presentació de la MeteoWeb.
Uh-huh.
I a les 7 de la tarda doncs, hi haurà un taller de meteorologia a càrrec de l'Eloi Isern. El dia 25 de març fem la presentació del Pla d'Energia Sostenible a les 11 del matí a la Casa Natura amb motiu de la Setmana de l'Energia Sostenible. El dia 26 de març fem la festa del Dia de l'Arbre amb els nois que ja ho hem dit, que faríem el dematí, faríem amb els nenos de 6è i després a la tarda doncs es farà amb la gent del cafetí. Això és el que fem el mes de març, llavors clar, ja anem més complerts amb el que és...
Uh-huh.
Acabem el 21 de juny, o sigui que déu-n'hi-do les activitats que fem.
Doncs activitats totes elles de les quals, com sempre nosaltres, ens farem ressò aquí a l'Info. Només agrair doncs, a la regidora de Medi Ambient la seva assistència. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
El 91.3 Info. Breus informatius.
Fem un repàs d'altres notícies d'interès d'aquesta setmana i la setmana vinent. Aquest vespre, a 7:45 del vespre, l'entitat local Dones per la Igualtat realitzarà una xerrada al Centre Cultural. A l'acte participarà Maravilla Rojo, secretari general d'Empleo, per parlar sobre els usos del temps.
Avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori s'estrena L'habitació de Verònica. Es tracta d'una obra on el suspens és el principal tret argumental. Està basada en l'obra de l'escriptor americà Ira Levin, portada al teatre sota la direcció del novell Héctor Claramunt. A l'escenari hi haurà Lluís Soler, Mercè Montalà, Miquel Sitjà i Sílvia Martí. El preu de l'entrada és de 15 euros.
Ahir dijous van començar les visites guiades al TIC, que des del Patró Municipal de Cultura s'han organitzat per a tots els primers dijous de mes. Per participar només cal acostar-se al TIC el mateix dia i apuntar-se per la visita guiada o bé fer una reserva prèvia per telèfon o e-mail.
Aquest diumenge el Centro Aragonès de Ripollet celebra la Cincomarzada, una festa típica aragonesa amb esmorzar, jocs i campionat de darts que se celebrarà a la seu de l'entitat al carrer dels Afores número 3.
Acció Fotogràfica a Ripollet ha organitzat per aquest diumenge una sortida fotogràfica popular a Ripollet sota el títol Fotografiem el nostre Ripollet. L'activitat és oberta a tothom. A més, els fotògrafs tindran l'oportunitat de participar en una exposició col·lectiva sobre la sortida. Els fotògrafs s'hauran de concentrar al Centre Cultural a les 9 del matí, on se'ls lliurarà un planell amb el recorregut i els espais a fotografiar.
I també aquest proper diumenge la Colla de Gitanes de Ripollet organitza a partir de les 5 de la tarda una ballada popular al Pavelló Joan Creus. A la trobada participaran les colles de Cerdanyola, Santa Perpètua, Castellà i Parets, a més de la colla local.
Com sempre, recordin que poden ampliar aquesta informació a través de la web municipal ripollet.cat.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I com dèiem a principi d'aquest info, aquest matí s'ha dut a terme una roda de premsa conjunta que han ofert els alcaldes i alcaldesses de Cerdanyola, Montcada i Ripollet, juntament amb la regidora de Salut de Barberà del Vallès, responsables de l'IMSOL, i el director del sector sanitari del Vallès Occidental de l'Institut Català de la Salut. La compareixença s'ha realitzat als terrenys on s'està portant a terme l'enderroc de les naus del sector Redossa, on es construirà l'Hospital Ernest Lluch. Allà tenim la nostra companya Francina Ricard. Francina, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta quin ha estat el contingut d'aquesta roda de premsa.
Doncs l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, ha manifestat durant la seva intervenció que està molt satisfet de com s'està desenvolupant tot el projecte i ha agraït a l'IMSOL l'acte d'avui, ja que des de fa molts mesos els alcaldes de Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Barberà han estat pressionant perquè s'iniciés l'enderroc. Un enderroc que ha estat molt dificultós, ja que s'han retirat materials especialment delicats, com per exemple el fibrociment. Paralejo també ha manifestat que, tot i la dificultat a l'hora de fer la cessió dels terrenys, ha estat un encert l'elecció de la ubicació de l'hospital. En aquest sentit, l'alcalde també ha informat que molts dels projectes que s'estan preparant la Mancomunitat, per exemple el transport públic, s'estan elaborant pensant garantir l'accessibilitat a l'equipament sanitari. En relació al transport públic, s'ha preguntat als alcaldes si es tindrà en compte el recorregut del tram Vallès perquè tingui una parada a l'hospital. El propi Paralejo ha contestat que no existeix encara cap itinerari definitiu i que ja hi ha sobre la taula una proposta de parada a l'Ernest Lluch.
Ens pots explicar una miqueta què és el que heu pogut veure en aquesta visita al solar?
Doncs a la visita només hem pogut veure la zona de Montcada, els metres quadrats que corresponen al municipi de Montcada i Reixac, que són els que en aquests moments s'estan encara enderrocant. Ja hi ha molt material al terra, hi ha molt material retirat, però encara, per exemple, aquest dematí s'ha fet una petita demostració de com s'està enderrocant una de les parets que encara quedava en peu. De moment l'alcalde també ens han pogut mostrar només aquesta zona, i recordem, per exemple, que la setmana passada l'alcalde de Ripollet en el ple ja es va aprovar els 17.000 metres quadrats amb què compta Ripollet i que ha cedit al CatSalut per realitzar-hi l'hospital.
Mm-hmm. Pel que fa als terminis que s'havien fet públics, hi ha alguna novetat?
Doncs de moment es manté el calendari que es va anunciar el passat 11 de febrer, així el mes de maig està previst que la consellera de Salut, Marina Geli, vingui a la comarca a presentar el projecte executiu i anunciï el procés de licitació que finalment finalitzarà possiblement el mes de juliol. Així mateix també l'alcalde ha declarat que el primer trimestre del 2011 podrien iniciar les obres.
Doncs Regina Ricard, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia, i els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem els titulars esportius aquesta setmana parlant de futbol, on hem de dir que el Ripollet podria ser segon aquesta jornada.
Doncs hem de tenir en compte que pot passar diverses coses. Primer, que el Ripollet guanyi el camp de Palafrugell i els altres dos rivals, l'Olot i el Mollet, perdin el camp de la Manresa i Farners, que ja que l'Aigofreda, que és tot el líder, tot i perdent, seria una setmana més líder. Per altra banda, la penya portiva Pajarit pot donar un pas molt important si aquest dissabte guanya la Llagosta, que és el tercer, i un gran favor li podria fer a l'equip de la Defuig si guanya l'equip de la Mirasol, que és el segon. Més difícil serà l'equip de l'Estila, que guanyi el camp del sisè, que és l'equip del Diagonal.
Passem ara a parlar del bàsquet, el Gassó, la Cara, i el Ripollet, la Creu.
Els resultats no acompanyen el club bàsquet Ripollet. El primer equip ocupa el lloc número 11 de 16 equips. En aquests moments faria la promoció per no perdre la categoria. El diumenge rep la visita de l'equip del Sant Josep de Badalona, que és el setè classificat, i depèn dels que facin els altres rivals, podria perdre dos llocs. L'equip B segueix el mateix ritme, ocupa el lloc número 13 i rep la visita del Castellà. La lluita entre aquests dos equips és sortir de la zona de perill. Els altres dos equips, l'Avell Gassó, és el líder amb 19 victòries i aquesta jugarà contra l'equip del Setmanat, que és el lloc número 11, pel que tindrà, doncs, en principi, un partit fàcil. El Gassó Caixa Girona, amb un partit menys, ocupa el lloc 7è i aquesta jornada jugarà el 6è lloc contra l'equip del Regina Carmeli.
Doncs acabem parlant de tenis taula. El Ripollet Verdolai, campió.
L'equip masculí de la primera divisió nacional, a falta de diverses jornades, ja és el campió del grup 4 i sols una derrota. Miquel Arnau, Freddy Peixola, Iagi Alcarrion i Lluís Soler són els quatre jugadors que han estat jugant al gimnàs de l'escola Montserrat de Sanyola per no poder-ho fer al poliesportiu, ja que no reuneix les condicions necessàries per jugar en aquesta categoria. La crisi o el local pot fer que la renúncia de la fase d'ascens a la divisió d'honor.
Com sempre acabem aquest apartat esportiu coneixent quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem l'entrada i diversos jugadors del Club Hockey Ripollet de l'Esport Base.
Ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa, Ripollet Ràdio, amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Que no et mullis aquest cap de setmana, ara ho sabrem.
No, crec que no.
El temps.
Doncs sí, ara ho sabrem perquè abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs el temps per aquest cap de setmana es presenta inestable per avui. Demà hi haurà moltes estones de sol, al moment de nuvolades de cada diumenge i probabilitats de pluja. Les temperatures aniran baixant durant tot el cap de setmana i el proper dilluns.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 5 de març de 2010. Hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Pratxic, us parla Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Llegaremos a tiempo de Rosana, que avui volem dedicar a totes les dones de Ripollet. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si tienen claras las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas. Te sientes a esperar y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Yeah.